Bon dia, amics i amigues. Oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà. El programa escoltant aquesta música, aquestes boleries del disc Agua Dulce de Tomatito, com sempre. Bé, us estic amatent i gravant aquest programa des de l'estudi de Contrabanda FM al Raval. Avui que estem a dissabte 21 d'octubre del 2023. D'aquí d'allà, programa de flamenco de Contrabanda FM, en el que escoltem i comentem música flamenca de totes les èpoques, d'ahir, d'avui, i també de tots els llocs on es fa aquesta música, però posant l'accent en la música que es fa des de la nostra ciutat, Barcelona. El programa d'avui que hem titulat El Maidanisme. El maidanisme. El maidanisme va ser una forma de fer flamenco que es va desenvolupar i va predominar durant els anys 50 i 60 del segle passat, del segle XX. Li diem maidanisme perquè el seu protagonista més important va ser el cantaor Antonio Mairena. Abans anem a parlar una mica del flamenco o del franquisme. Hi ha un cert mite que identifica franquisme amb flamenco. Això és una mentida, no és veritat. El flamenco tenia una existència molt anterior al franquisme. Ja va començar a finals del segle XVIII, durant tot el segle XIX. I dintre del flamenco hi van haver cantaores que el seu origen va ser un cant d'una raça explotada i oprimida, com eren els gitanos. Per tant, va ser un cant de queixa individual, no col·lectiva. És cert, en alguns casos que sí que va ser col·lectiva, però va ser un cant dels pobres, de les classes explotades i oprimides. Durant la República hi va haver molts cantaores que van simpatitzar amb el règim de la República, que van cantar pel bando republicà. I, per tant, en cap cas podem identificar el flamenco amb el franquisme. El franquisme, que va ser aquest règim que vam tenir i que vam patir els espanyols durant 40 anys, des de l'any 1939 fins a l'any 1970, finals dels 70. Sí que és veritat que durant el franquisme va haver una part dels flamencos que ve per necessitat de supervivència, molt comprensible, ve en alguns casos per identificació més directa, doncs es van sobreviure durant el règim franquista sota el que es va anomenar nacional flamenquisme, estil musical en el qual es va suprimir per descomptat qualsevol tipus de reivindicació, de protesta o de cante que expressés la història i la voluntat dels suprimits, i llavors es va prioritzar els cantes festius, els cantes festeros, els cantes, i dintre aquest gènere del nacional flamenquisme es van patrocinar més els cantes aflamencaos, que en diem, que eren cantes que s'allunyaven del jonto, del cante jondo, i feien predominar els estils més aflamencats, més dels fandangos, els fandanguillos, en els quals em predominava també el tipus de cante amb floritures, el cante que s'allunyava més del cante jondo pur. Llavors, alguns intèrprets d'aquest cantes que podíem classificar dins de l'òpera flamenca, doncs van exagerar aquest estil aflamencat, aquest fandanguisme, i van oblidar els estils més jondos. Si bé sempre hi va haver cantaores durant aquesta època del franquisme, sempre hi va haver cantaores, o del primer franquisme, cantaores que van seguir mantenint el cante pur, cantaores com Manolo Caracol, com Juan Valderrama i altres, que a part de participar d'aquests estils més aflamencats, però també van seguir mantenint i cantant els espectacles que ells participaven, cantes més jondos i més purs. Però bé, a partir dels anys 60, finals dels 50 i sobretot dels anys 60, van sorgir els estils jondos. Van ressorgir els cantes per tonars, per seguirilles, per soleares, per boleries, per cantinyes, i els estils més purs i més propis del cante gitano i del cante que es feia a la Baixa Andalusia, a Sevilla, a Triana, a Alcalá, a Jerez, a Cádiz, a Morón i a Lebrija, diguéssim, el cantes que anaven des de Sevilla fins a Cádiz i tots els pobles d'aquestes zones. A mi, he escoltat de Jerez, que Jerez va ser importantíssim també en aquest ressorgiment dels cantes jondos. Dintre d'aquest estil i aquest ressorgiment del cantes jondos, hem de parlar de la gran figura que va ser Antonio Mairena. Antonio Mairena va néixer a Mairena del Alcor, província de Sevilla, i va morir a Sevilla, va néixer el 1909 i va morir a Sevilla el 1983. Amb el nom d'Antonio Cruz García, fill de Rafael Cruz i Vargas i Aurora García Heredia, d'una família gitana, el seu pare treballava en una herreria, que era un lloc molt propens a aquests cantes jondos, i Antonio es va iniciar en la professió familiar d'herrero des de petit, a la fragua, per tant, i allà va rebre les seves primeres influències que interpretaven alguns amics del seu pare. També va ser el seu pare el que va portar diferents festes gitanes, on va conèixer els cantaores com Manuel Torre, Joaquín de la Paula, el Niño Gloria, Juan Talega, que es van compartir amb els seus primers mestres. A principis dels anys 20 va començar a cantar reunions familiars, batejos, bodes i cafès, i va començar la seva passió pels cantes antics, amb uns primers passos d'una gran trajectòria de recuperació de formes perdudes o quasi oblidades del flamenco. No van acceptar els espectacles d'òpera flamenca, però va agafar gran reconeixement a les festes privades d'artistes que es feien a l'Alameda d'Hèrcules. L'any 1936 va conèixer el guitarrista Melchor de Marchena, amb el qual es va establir una gran amistat i relació professional, ja que el va acompanyar durant tota la seva carrera en la majoria dels seus discos. Precisament, acompanyat per aquest Melchor de Marchena i el disc Noches de la Alameda, que rememora aquests cantes que es feien a la Alameda d'Hèrcules, si bé és un disc gravat més tard, gravat l'any 1963, anem a escoltar una Bulerías por Soleares d'aquest disc Noches de la Alameda, Antonio Mairena i Melchor de Marchena. Antonio Mairena, doncs, l'hem escoltat amb aquestes Bulerías por Soleares, acompanyat pel Melchor de Marchena. Es va instal·lar a Carmona i l'any 1941 va començar gravacions, va gravar els seus quatre primers discos, i a partir d'aquestes gravacions va començar a ser conegut i va començar a formar part de diferents companyies de ball amb les quals cantava, però com a cantador de atràs, o sigui, que no era el protagonista, sinó que cantava pel ball. Va cantar pel ballet de Pilar López i sobretot pel ballet d'Antonio, el bailaor, el famós Antonio, en el qual va estar 10 anys i amb el que va recórrer Europa, Amèrica i Àsia. D'aquesta manera es va donar a conèixer un públic més ampli i es va consolidar definitivament com a cantaor, ja com a cantaor protagonista, ja no cantant per un bailaor, sinó com cantant ell directament. I es va especialitzar en cantar els cantes aquests hondos, les seguirilles, soleares, cantinyes, livianes, etc. Va continuar fent gravacions i una d'elles és la que ara escoltarem alguns talls, 100 anys de cante gitano, gravat a l'any 1965, que escoltarem una edició amb CD del disc primitiu que va gravar l'any 1965. Anem a escoltar ara un dels cantes més purs que hi ha, una tonà, és un cante sense guitarra, que amb el qual Antonio va ser un gran especialista i la va recuperar, que era un cante que en l'època de l'òpera flamenca pues, quasi bé no es cantava.
Tram 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 Si no oye tu voluntad, ay, que a lo o como a ti y te pao areca y que yo no podía entrar en mi casa Camilo era no y yo le daba voces a la pobre de mi madre, mi madre a mí no.
Tona cantada per Antonio Mairena, com podem escoltar, era un cantador amb unes grans facultats, una gran veu i un cantador superdotat realment. Antonio doncs, va seguir fent gravacions i actuant. A l'any 1962 es va trucar la llave d'or del cante de nou perquè l'última s'havia atorgat abans de la Guerra Civil, llavors es va decidir tornar a atorgar aquest trofeu i aquesta llave d'or del cante va haver un concurs i va ser guanyada per Antonio Mairena, que va fer una memorable actuació. El jurat li va otorgar aquesta llave d'oro a l'Alcázar de Sevilla i li va de les mans d'Antonio el Bailaor, que havia sigut la persona que l'havia promocionat. Anem a escoltar un altre cante d'aquest disc, Señas de Cante Gitano, que són uns tientos i tangos.
Al escucharlo yo temblé, yo había temblado al escucharlo. A mí me leyó el sino, a mí me leyó el sino, ay, a mí me leyó el sino, y al escucharlo temblé. Y al escucharlo temblé, ay, al escucharlo temblé, ay, qué cosa no me diría que aborrecí tu querer, que aborrecí tu querer para los restos de mi vida. Faro de Chipiona lo van a poner más alto pa' que alumbra los vapores y no se pierdan los barcos, pa' que alumbra los vapores y no se pierdan los barcos. Que bien te cama. Saben tu palabrita más dulce que el caramelo, me saben tu palabrita más dulce que el caramelo.
Antonio Mairena, a més de ser un cantor amb una qualitat excepcional, amb una veu excepcional, com hem dit, doncs va ser un gran estudiós del flamenco, de manera que va recopilar estils i cantes, que després els va gravar i reproduir amb la seva pròpia veu. També va fer moltes conferències i va aconseguir portar el flamenco als cercles intel·lectuals i va formar part de la concepte, o va ser dels que van iniciar el concepte de la flamencologia i el flamencòlogo. Efectivament, l'any 1963 va publicar el llibre Mundo y formas del cante flamenco, en col·laboració amb Ricardo Molina, en el qual s'analitza la història i evolució del cante i es proposa una classificació dels seus palos. Anem a escoltar ara un altre tall d'aquest disc. No, més ben dit, ara escoltarem, sí, un altre d'aquest disc, que són unes serranes. Thank you.
de la Sierra de Ronda. Vengo, señores, vengo, señores, de buscar a Serra. Compañera mía, ay, 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 y que he hecho de mí, y que me ha metido por una
Serranes, cantades per Antonio Mairena. Mairena també va ser molt apreciat per la colònia andalusa a Catalunya i a Barcelona. Mostra d'això, i va venir diverses vegades a cantar aquí, mostra d'això va ser la creació l'any 1968 a la ciutat d'Hospitalet de Llobregat de la penya cultural flamenca andalusa Antonio Mairena. Penya que porta el seu nom, a la qual va actuar diverses vegades i des de la seva creació fins avui en dia promou el flamenco a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Bé, Mairena, ja retirat dels escenaris, va morir a Sevilla l'any 1983. Anem a escoltar per acabar aquesta semblança d'Antonio Mairena unes cantinyes, uns cantes de Càdiz.
Yo estaba harto de sufrir. ¡Ale!
Puerta Real. Será un señorito, ay, como un maniquí francés. Ay, ole, ole, ella llegó la hora de rendir la honor a mi viva pastora.
Ole, Cantes de Cádiz, cantats per Antonio Mairena i acompanyat per la guitarra pel Melchor de Marchena. Podríem dir que la figura d'Antonio Mairena va dominar durant els anys 60 dintre el flamenco per les seves grans qualitats, però també va ser objecte d'algunes exageracions. Efectivament, Antonio Mairena, la seva gran virtut i de l'escola mairenista, que després en parlarem, va ser doncs aquesta recuperació de cantes quasi oblidats, dels cantes hondos, dels cantes que això va ser molt meritori per part seva, però també va marginar completament altres cantes, els cantes de Levante sobretot, va marginar els fandangos, les malagueñas, les granaïnes, les tarantes, considerant los cantes que no eren pròpiament gitanos, sinó que eren flamencos, però no gitanos. Mairena doncs va elaborar una teoria del gitanisme, per la qual considerava que el cante gitano es limitava a genuí, el cante gitano genuí o el cante hondo es limitava a les sonades, soleares, bolerías i tangos, i així s'ho va dir en alguna de les seves conferències i en els seus llibres que va publicar, fent al meu entendre una visió massa estreta de lo que és el cante flamenco, que no es limiten en aquests cantes només, no? Ell tenia una teoria que era la raó incorpòria del cante, que deia que el cante només el podien interpretar o sobretot els gitanos. Això evidentment va ser una exageració, i perquè hi havia molts cantantes paios que cantaven cantes hondos la mar de bé, i perquè després, un cop passada aquesta epidèmia, exageració del mairenisme, als anys 70 i a partir de llavors va haver molts cantaors que van recuperar els cantes de Levante. Doncs bé, com us deia, es va crear tota una escola de cantaores que seguien a Mairena, entre els quals alguns com podem citar Manuel Mairena, Juan Talega, Fosforito, Tomás Torre, Fernanda i Bernarda de Utrera, La Perla de Cádiz, Naranjito de Triana, Curro Malena, Diego Clavel, Calixto Sánchez, que potser va ser l'últim mairenista. Llavors, ara escoltarem alguns d'aquests cantaores que, entre cometes, mairenistes, si bé no van seguir de manera ortodoxa els postulats d'aquest mairenisme, la majoria d'ells. Però abans farem un repàs a l'actualitat flamenca de Barcelona dels propers 15 dies, entre avui, que és 21 d'octubre, fins al 4 de novembre. El més important que passarà en aquests propers dies va ser el cicle Ciutat Flamenco Barcelona, que ja us el vam recordar a l'anterior programa, però us el torno a recordar. És un cicle que es fa a diversos llocs de la ciutat de Barcelona, que el patrocina la Tallers de Músics i també l'Ajuntament de Barcelona. El 21 d'octubre actuarà Pau Figueres Trio al Taller de Músics 24 a les 5 hores de la tarda, que costa 15 euros, i també Sergio de Lope Trio al Centre Artesà Tradicionarius a les 7 i mitja de la tarda, 19:30, que costarà 20 euros. El 22 d'octubre actuarà Juan Ramón Caro, gran guitarrista, amb el cante d'Antonia Contreras. Després actuarà el mateix dia José Luis Montón, també gran guitarrista, amb la Carbonera. I després Pedro Sierra amb la Tobala. A les 19 hores, al Centre Artesà Tradicionarius, 22 euros, aquests tres grans guitarristes i de la guitarra flamenca. El 23 d'octubre, un espectacle que es diu Gospel Mig Flamenco, a les 20 hores, a la Sala Polo, 18 euros. 24 d'octubre, la gala Herència Flamenca a Barcelona, a les 20 hores i a les 22 hores, dos passes, a Paral·lel 62, 18 euros. 25 d'octubre, Alba Carmona amb Jesús Guerrero, a les 21 hores, a la Sala Golems, 18 euros. 26 d'octubre, Ángel Rojas, bailarí, a les 20 hores, a Luz de Gas, 22 euros. 27 d'octubre, Paula Domínguez, a la Casa Seat, 18:30 de la tarda, gratuït, amb reserva. I el 27 d'octubre mateix, el Diego Guerrero, cantaor, a les 22:30, al Jamboree, 18 euros. 28 d'octubre, la bailaora Patricia Guerrero, Sala Luz de Gas, a les 21 hores, 22 euros l'entrada. 29 d'octubre, Sara Sambola i Carlos Cuenca, al Tablao de Carmen de Montjuïc, a les 13 hores, 15 euros. I també el 22 i 29 d'octubre, aquests dos dies, al Tablao del Cordobès, diverses passes i preus dins també del cicle amb aquest Flamenco Barcelona. El 29 d'octubre, Gypsy Concert, homenatge a Saviques, i a Enrique Cofiner, a les 20 hores, a l'Auditori, 15 euros. Finalment, del 13 d'octubre al 15 de novembre, hi haurà un off Ciutat Flamenco amb diverses sales de poca cabuda de la ciutat, i el 27 i 28 d'octubre hi haurà el 5è Congrés de Flamencologia i Cultura Flamenca a les 10 i mitja a la Casa Seat. Per més informació podeu entrar a la web www.ciutatflamenco.com. També tots els divendres, com habitualment, hi haurà els divendres de flamenco a la Sala Jací, carrer Requesens número 3, 15 euros en consumició, i també els diversos tablaos de Barcelona, el Cordobés, el Saranto, el Tablao de Carmen, doncs hi haurà sessions de flamenco amb sopar, per tant, amb més cars. Molt bé, i després de repassar aquesta actualitat, seguirem parlant del mairenisme, per tant, dels flamencos que van seguir aquesta escola d'Antonio Mairena, més o menys, de manera més o menys ortodoxa, i escoltarem el cantaor Manuel Mairena, germà d'Antonio, germà petit, també gran cantaor, l'escoltarem cantant una saeta.
Thank you. las lágrimas caen, María. Ay, 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 y derramao en su precioso pañuelo y son que por rescate del cielo y al ofrecía la lágrima, la lágrima acá pañuelo.
Gran saeta cantada per Manuel Mairena. Saetes, sabreu que són les cançons que es canten a capella durant les processons de la Setmana Santa andaluses i concretament de les de Sevilla. Un altre cantaor d'aquesta escola mairenista va ser Naranjito de Triana, cantaor nascut al barri de Triana, amb una gran veu, va actuar per tot Espanya i va anar a l'estranger també, va tenir una carrera molt important i ell té una escultura a Triana dedicada a la seva persona. Anem a escoltar pel Naranjito de Triana, acompanyat per la guitarra per Enrique de Melchor, uns caracoles.
Yeah.
yo todo bien, Manuela Reyes, Manuela Reyes. Se han de secar la fuente de la Cibele, vámonos, vámonos, y al café. Tú eres bonita, tú eres bonita, el conocimiento, la pasión no quita, te quiero yo. Te quiero yo como la mare, que te parió.
Un altre gran cantaor que podem classificar dintre aquesta escola mairenista va ser Fosforito. Fosforito va ser un cantaor molt reconegut que va cantar amb tots els estils, va fer moltes gravacions i és el que té l'última llave d'or del cante de l'any 2005, que és l'última que s'ha donat. Anem a escoltar Fosforito amb unes peteneres, acompanyat també per Enrique de Melchor, que és el mateix que hem escoltat abans a la guitarra, que és el fill de Melchor de Marchena. Peteneres per Fosforito.
Thank you.
alguien que la peteneara.
Hem escoltat aquesta peteneras. Antonio Mairena no va valorar gaire les cantaores. Sí que va considerar que formaven part de l'escola mairenista moltes bailaores, però les cantaores les va valorar poc, potser pensava que no tenien la seva veu, no tenia rajo suficient. Sí que va valorar les germanes Bernarda i Fernanda de Utrera, que van actuar junt amb ell moltes vegades, i també aquesta cantaora que escoltarem ara, la Perla de Càdiz, que és de les poques dones que van comptar doncs, com a cantaores per a Mairena. Anem a escoltar per la Perla de Càdiz unes boleries en les que està acompanyada per Manuel Morao.
Patovia
Perla de Cádiz. Bé, doncs, no sé si em donarà temps a posar res més. M'han quedat dos ballarinistes importants, com són el José Menese, que potser és el més il·lustre de tots, i també el Calixto Sánchez, amb el qual volia acabar. Molt bé, doncs el que faré és que a Menese li dedicaré un programa més extens, amb més cantes, i ara posaré un cante del Calixto Sánchez, que segurament va ser l'últim ballarinista, encara que no va seguir l'ortodoxia. La prova és que l'escoltarem cantant una granaïna, acompanyada per Manolo Franco, quan diguéssim, Antonio Mairena no va cantar mai cap granaïna, perquè era un cante de Levante que ell no li agradava. Doncs bé, amb aquest cante d'aquesta granaïna acabo el programa d'avui, que tindrà repeticions els dimarts 24 i 31 d'octubre a les 9:30 del matí, i el dissabte 28 d'octubre a les 1:30 del migdia, com avui. Molt bé, doncs em despedeixo ja, fins al proper programa en directe.